γαμήλιοι. Νύφες της νουρνόκτων κι ελεγρεύον. Τσαπάνον τσιγάρον καίνον γύον πορτσίον.
Vinga, passen 8 minuts ara mateix dels 11:45 del matí. Continuem endavant amb el programa i ho fem escoltant una cançó en esperanto. Estem escoltant un grup londinenc que es diuen Dolce Mar, que canten amb aquest idioma, i aquest idioma precisament és el qual ens volem apropar aquest any al Gamma Extra. Tenim un instrument valuosíssim aquí a la comarca per fer-ho, que és el Museu d'Esperanto de Subirats, que mensualment ens visitaran per apropar-nos una mica a aquesta llengua. Ens acompanya avui qui és la responsable d'aquest museu, és la Montse Piñeiro. Què tal? Molt bon dia, Montse.
Bon dia, Carla, què tal?
Amb qui hem parlat ja diverses vegades al Gamma Extra, ja ho sabeu si seguiu el programa, hem parlat d'algunes de les moltes activitats que duen a terme des del museu, però ens hem decidit, per fi, aquesta temporada, portar el museu a la ràdio d'alguna manera, no?, i explicar una mica més de coses sobre aquest idioma que continua ben viu, com sentiu i sentiu i sentim amb gent que el canta, també, sí, si convé, amb tot de traduccions, que moltes de les quals recolliu al museu, sí. I en fi, és un coneixement més. Aquí els catalans sabem que com més idiomes es parla, millor. Sí. I per tant, saber-ne un mes encara no està de més. Per això fins i tot aprendrem algunes paraules en esperanto, que esperem anar recordant.
Sí, farem repàs.
Al llarg de les diverses col·laboracions que fem amb la Montse o amb els convidats que ella ens proposi. Bé, les activitats les anirem repassant també, però hem d'anar una mica a les bases, no, Montse? Per començar, si et sembla, explicar una mica l'origen de l'esperanto i sobretot com ens arriba a casa nostra, com arriba a Catalunya.
Mira, Carla, doncs en principi l'esperanto és una llengua que apareix el 1887. La idea, un polonès, que és Zamenhof, era un oculista d'una petita ciutat de Polònia. Ell era una persona que estava molt sensibilitzada amb que la seva zona d'origen, aquesta ciutat on ell va néixer, era una cruïlla de cultures, era una zona comercial on es parlava moltíssimes llengües, el rus, l'alemany, el llidis, que és la llengua dels jueus, etc. I des de jove, observant aquesta realitat, ell va veure que la millor manera per comunicar-se potser era tallar aquestes distàncies entre llengües i crear-ne una de nova que pogués fer la tasca auxiliar de servir com a idioma comú en el moment en què dues persones d'origen diferent o de llengües diferents sí. haguessin de fer un negoci,
això
parlar, etc.
1887,
el 1887 és quan ell ho concreta sí. en un projecte ja. Ell havia fet uns articles, havia estat donant-hi voltes.
I que l'anglès no tenia la projecció que té ara,
no, ni molt menys.
No era una llengua franca
molt menys,
com
exacte,
és ara. No?
Potser el francès era la llengua cultural del moment. Aleshores, ell ho va voler concretar amb una llengua nova. Mm. Això és una idea que, de fet, no és original d'en Zamenhof, sinó que, òbviament, al llarg de la història...
Ho ha pensat molta
clar,
altra
molta
gent,
gent
no?
ha pensat, fins i tot, jo crec que tots pensem, ostres, si tinguéssim una llengua que fos molt fàcil, no? Mm. Doncs, aleshores, ell ho concreta en el seu projecte, que és l'esperanto, i que li posa aquest nom perquè ell, quan feia aquests articles que us comentava ja des de jove, doncs ell sempre signava com a doctor esperanto, que és el qui té esperança, no? Que vol dir qui té esperança. Qui té esperança, doncs, per concretar aquest projecte, sí. per aconseguir una llengua que serveixi per tothom. Sí. I hem de pensar que des de bon principi la seva idea no és crear una llengua que anul·li la resta de llengües, sinó que el que ell vol és que tinguem aquest element...
A més.
Exactament, que no oblidem les nostres llengües mares, no?, per entendre'ns, en el nostre cas, doncs, el català o el castellà, sinó que ho tinguem com un recurs, no?, i que en el moment en què ens trobem amb algú que realment no parla o no coneix la nostra llengua, doncs utilitzem aquesta llengua internacional, que se sol dir...
És auxiliar. Molt ambiciós el projecte,
és molt,
perquè
molt,
pretendre
molt.
Que sí. a tot el món s'ensenyi... Sí. La mateixa llengua, arreu del món, a banda de la llengua mare, com dius tu, de la llengua materna, és molt ambiciós.
Va ser molt ambiciós, i certament, clar, veient els resultats, la gent a vegades pensa o opina, no?, quan venen al museu, a vegades xerrant amb qualsevol persona que s'interessa per l'esperanto, clar, ens comenta, doncs això ha fracassat, no?, doncs perquè, clar, realment l'objectiu o l'aspiració era molt gran,
que
molt àmplia, no?
Que conegués tot el món, clar, i no és així, de fet, quanta gent?
No, ara actualment, això ho comento sempre, no hi ha un estudi fidedigne, no?, molt detallat, de cap universitat que hagi comptabilitzat el nombre de parlants, doncs, però aproximadament s'està parlant de que en tot el món hi hauria 1 milió de parlants. 1 milió de parlants que a més es concreta doncs, en algunes àrees geogràfiques, sí. És on hi ha més parlants.
Polònia?
Bueno, aquests països de l'est van potenciar l'esperanto, sobretot als anys 70, 60, però ara potser són zones com a Xina, Japó, Corea del Sud...
De debò?
Sí, aquest tipus de sí? País... Sí, de l'Orient, que tenen la dificultat sovint, doncs, de, que a més ells tenen, com
sabeu... Un alfabet diferent.
Clar, sí. Un alfabet diferent. Doncs, bueno, ells estan apostant una miqueta també per aquesta llengua.
Com no és el cas de l'esperanto, eh? L'alfabet és el mateix. El llatí que
tenim, sí,
que
sí, tenim el nostre.
Eh?
A vegades canvia alguna grafia perquè hi ha l'accent circunflexa, que això, per exemple, en castellà o en català, doncs, gairebé ni s'utilitza, però vaja, més o menys nosaltres no ho trobaríem estrany en el moment en què veiéssim...
1 milió de parlants, eh?
Sí,
1 milió de parlants que han après com? Perquè no hi ha universitats on s'ensenyi l'esperanto.
Hi ha a vegades cursos, sí que hi ha alguna universitat en el món que l'està oferint com a el que aquí entenem com a crèdits de lliure elecció,
sí.
O sigui, sempre com una cosa optativa i mai com una cosa reglada i obligada, no? o molt estipulada. Aleshores, la gent hi arriba per el que jo vinc observant, també per la gent que conec, la gent hi arribem una mica, a vegades casualment, i a vegades seguint una mica la tradició familiar, molta gent recupera a vegades allò que vas a les golfes de casa i et trobes un diccionari català esperanto de l'avi i dius, ostres, i això, què és això de l'esperanto?
És el teu cas, Montse?
No.
Com va ser la teva trobada amb l'esperanto?
Mira, jo, com que treballo Subirats, ja ho sabeu, doncs treballo al Patronat de Turisme i, vaja, nosaltres teníem aquest actiu, que era el Museu d'Esperanto, doncs una miqueta que anava rebent visites, però el volíem potenciar.
Va ser el museu, després tu,
sí,
eh?
Sí, exacte, sí, sí. Per
després.
Suposat, primer ha estat el museu, perquè ja sabeu que és un museu que, a més, té una llarga tradició.
Fins on ens porta aquesta tradició?
Home,
quan obre portes?
Pensa que el fundador, el senyor Lluís Hernández, que era el farmacèutic de Sant Pau d'Urdal, doncs ell va començar la seva col·lecció ja als anys 40, a finals dels anys 40. I, vaja, doncs, fins que va morir l'any 2002, ell va estar recopilant un munt d'informació i ja des de finals dels 60 ell ja tenia les portes obertes pràcticament de casa, per entendre'ns, per oferir a qui li interessés l'accés a la seva col·lecció, una mena de col·lecció tipus biblioteca.
Sí.
Biblioteca personal que s'ha ampliat moltíssim i que ara doncs, té 25.000 objectes, entre llibres, no sé, fotografies, pòsters, de tot, que tingui a veure amb l'esperanto.
Hi ha museus similars arreu de Catalunya?
Mira, a Catalunya hi ha una altra col·lecció molt similar, a més fins i tot per les característiques, no? D'estar en un poble relativament petit, potenciat per una única persona, que és la Biblioteca Ramon Molera, que hi ha a Mollà. És una biblioteca que era, també la va fundar en Ramon Molera, que ja va morir, i que ara potencia i gestiona la seva filla, i que també funciona com una biblioteca particular, però que té les portes obertes a qualsevol persona.
És a dir, que n'hi ha dos.
Sí, és molt
curiós. A Catalunya,
sí, és molt curiós.
I un d'ells el tenim aquí,
sí,
eh?
Sí, el més important està aquí. De fet, el Museu d'Esperanto de Subirats és el centre més important a nivell de l'estat espanyol i està, per la diversitat del fons i per la quantitat de col·leccions de revistes i materials que tenim, està entre els 10 primers del món d'aquesta temàtica, òbviament.
Va. Ens parlaves del naixement una mica i de qui va ser l'encarregat de fer néixer l'esperanto, no? El doctor Zamenhof, un polonès. I com arriba a Catalunya?
Doncs mira, en Zamenhof de seguida va intentar difondre la llengua entre coneguts seus i connexions que tenia sobretot a la zona de França i de Centre Europa. Ell era, no hem d'oblidar, un burgès, no? Aleshores, els seus contactes en principi eren d'aquesta classe.
Gent que té temps
no?
per inventar-se un idioma.
De temps i cultura per poder-ho fer.
Això per descomptat.
I res, a poc a poc es va anar difonent entre les persones, es van començar a crear petits grups, es van fer traduccions de llibres també bàsics, no? com els llibres sagrats, la Bíblia, etc. I va començar a arribar, sobretot a Catalunya...
La Bíblia va ser les primeres...
Uns dels primers, sí, perquè es va anar doncs, a l'arrel, no? En els llibres bàsics o de la cultura, sobretot, occidental. Aleshores, res, a nivell de la Catalunya Nord es van crear ja els primers grups a principis de segle i ja de seguida, el 1903, tenim grups esperantistes a Catalunya, sobretot el grup d'Esperanto de Sabadell, que certament és el més centenari, el que s'ha mantingut fins a l'actualitat i que manté doncs, bastant viu l'esperit aquest esperantista a la ciutat de Sabadell.
Amb un perfil, suposo, que ha canviat molt, no?
Sí,
des del 1903.
Sí, esclar, doncs, al principi doncs, hem de pensar doncs, una certa varietat de persones. Ara, sobretot, doncs, trobem sobretot gent gran, però també grups de gent jove que s'està apropant a la llengua per motivacions totalment diferents, no? Molts perquè la llengua està proposant un model més equitatiu de relacions lingüístiques, no? Una llengua que no vol imposar-se sobre cap altra, que no vol dominar sobre cap altra. Aleshores, molta gent arriba ara per una mica la ideologia que va lligada a l'esperanto, no? Que ja. És aquest universalisme, no? Aquesta igualtat.
Més o menys, els que ens escolteu, igual que això, teniu una idea vaga del que és l'esperanto. És a dir, és una mescla de diverses llengües amb aquest objectiu i aquesta voluntat universal, no? D'arribar a tothom i de convertir-la en llengua pont, en llengua franca arreu del món. Però, clar, no pot ser de totes. No pot ser de totes. De quines llengües és mescla l'esperanto?
A veure, més que barreja, entenem barreja com una... Au, ara començo a agafar una paraula d'aquí i d'allà.
Una mica de gramàtica d'aquí, vocabulari d'allà.
Ell l'estructura amb una certa lògica, ho fa d'una manera molt més acadèmica, no hem de pensar allò una coctelera i barregem, sinó que realment ell, que coneixia diverses llengües, a Menof el que fa és, sobretot, utilitzar les arrels de llengües
llatines,
sobretot
no?
Llatines, en un 40%, s'ha calculat que un 40% de les arrels que s'utilitzen en aquesta llengua, doncs, provenen de llengües llatines, i la resta doncs, de llengües centroeuropees que hi coneixia, alemany, anglès. Aleshores, a la majoria de persones del nostre àmbit que puguem conèixer el català, el castellà o qualsevol altra llengua, com el francès, l'anglès, etc., doncs, veient l'esperanto ens sonaran moltes paraules i potser, òbviament, igual no entendrem el que estem llegint 100%, però ja començarem a fer una aproximació gràcies a aquest fet. I aleshores funciona...
I en canvi, pel que ens dius, on més està revifant precisament a la Xina i al Japó.
I el curiós és que no incorpora pràcticament cap aportació d'aquelles llengües, perquè en el moment en què es crea, doncs, a Menof no les coneixia i no les tenia a l'abast. Un dels prejudicis o dels tòpics contra l'esperanto és acusar-lo de ser molt eurocentrista, no? Aquesta mirada molt europea, però és que tenint en compte el context en el que es crea, doncs ho podem comprendre, no?
Sí, sí.
Després, al llarg del temps, clar, la llengua sí que ha anat incorporant noves nocions perquè, òbviament, la tecnologia ha anat canviant
clar,
i, per exemple, també en català passa. Exactament, l'internet doncs, ha de tenir un nom, no? En esperanto, ja estem parlant de la internet. Doncs no deixa d'estar viu en aquest sentit, no? De portar noves coses, i jo crec que en algun moment doncs, acabarà portant també la sensibilitat d'aquestes llengües orientals o d'aquesta gent que s'està interessant des d'allà. No? Mm.
Internet, precisament, és a hores d'ara, suposo, una eina fabulosa, ja li hauria agradat al doctor Samenov no? Tenir-la en el seu moment per poder estendre aquest seu invent.
Ell, quan va començar, que es basava doncs, en cartes, no? En postals que s'enviaven o puntualment en trobades presencials entre esperantistes, doncs ara imagineu-vos parlant per Skype, no? que molts esperantistes es relacionen així, xategen o s'envien qualsevol sol·licitud d'amistat per Facebook, doncs imagineu-vos la diferència. Ara realment, jo sempre ho dic i ho baso una mica en l'experiència, internet el que està garantint és la pervivència de llengües com aquesta, no? Que estem parlant de l'esperanto, que és una llengua que està entre les 25 primeres en l'ús dins de Wikipedia, vull dir que és una llengua que està...
Déu-n'hi-do.
Sí, que està portant però articles...
Però només parla un milió de persones.
Sí, el que passa és que l'esperantista és una persona activa en el sentit que s'estima aquest projecte, s'estima aquesta llengua i li agrada doncs anar-lo nodrint si pot, no?
Sempre... Aquesta xifra creix, Montse?
Jo crec que es va mantenint. El que sí que puc dir és que, per exemple, a lernu.net, que és un sistema d'aprenentatge de la llengua online i que segurament anirem recordant aquí cada mes perquè és una de les millors eines que ara tenim a l'abast.
Lernu.net.
En aquest portal, doncs, tu et pots registrar per poder estudiar una mica esperant el teu aire, no? com se sol dir. I allà, l'any passat, hi van haver 100.000 persones registrades. 100.000 persones d'arreu del món que es van registrar. registre i que d'alguna manera regular estan seguint els estudis d'esperanto, no? De la llengua. Uh-huh. Aquesta és una mica la noció, el barem, no? Que sí. Podem anar seguint per veure si creix o no creix. 100.000 persones dins del que és aquest petit món de l'esperanto, doncs creiem que és una bona xifra
una bona
i que
xifra,
manté com a mínim la seguretat de que s'anirà parlant i de que no es perdrà com a patrimoni que és.
I tu quines passes diries que ha de seguir una persona que de cop ara t'estigui escoltant i pensi, va, anem a treure el cap a l'esperanto, no? A banda de conèixer més o menys el museu, que seria més que recomanable, donat que el tenim a prop i és un puntal sobre aquesta llengua. Un cop entrat a l'erno.net, quina altra plataforma hi ha per parlar amb altres esperantistes?
No, jo recomanaria potser fer un vol, no? Per internet, perquè a vegades, bueno, com aquestes cerques que a vegades fem una mica a la babalà i busquem, tenim un tema i, bueno, doncs jo crec que ens oferirà una bona mirada des del buscador de Google, tindrem ja un bon espectre del que hi ha sobre l'esperanto. Veurem que hi ha pàgines de grups, veurem que hi ha aquests tipus de sistemes d'aprenentatge que són molt fàcils de seguir, veurem vídeos del YouTube, sentirem música com la que ens heu posat avui. És a dir, jo crec que podrem veure que és una llengua que està mínimament viva, no hem de creure, òbviament, en un abast massiu, però crec que ens permetrà veure un espectre. I a partir d'aquí, potser el més recomanable és intentar... A vegades és millor fer un curs presencial, donat que, bueno, pots polir molts més aspectes, pots entrar en contacte amb gent que ja parla la llengua i ja...
No, perquè la fonètica és una qüestió curiosa, no? Mm. En una llengua en què s'agafen ingredients d'altres llengües, de llengües diverses i que es parli arreu del món, la varietat fonètica és...
Sí, és
gran,
hi ha varietat,
com
però...
Com cada parlant, no?
Sí, hi ha varietat, però potser per un català doncs sons com la G, aquest so, no ens és difícil, no? En canvi,
clar,
potser
la R,
una persona...
per exemple, la R...
No, la R en aquest cas es mantindria pràcticament igual, però vaja, jo crec que per un català no és tan
és
difícil.
Eh?
No, crec que no. Potser per una persona castellana aquest so que et deia, la G, no? Que no l'utilitzen pràcticament, doncs sí que els hi suposaria ja una nova adaptació, no?
Sí, sí.
I haver de prestar-hi més atenció. Però en principi per una persona catalana, jo crec que tenim tots els números per poder ser bons estudiants d'esperanto.
Molt bé. Sí. A veure, d'entrada, potser no per ser bons estudiants, per un primer contacte, per qui no conegui el museu, recordem els horaris, recordem que us trobeu a Subirats.
Sí, estem a Sant Pau d'Urdal, que ja sabeu que és un dels nuclis de Subirats. Estem oberts els dissabtes i diumenges a la 1, que fem visites guiades per qui vulgui venir, i si voleu venir en un altre horari o heu de fer algun estudi, perquè ara, per exemple, estem rebent a bastants estudiants que fan el seu treball de recerca, estan venint aquest any bastant, doncs si necessiteu fer alguna investigació, teniu algun avi que parlava esperanto i us interessa aprofundir una mica o teniu curiositat, doncs ens podeu trucar al 938993499 i allà doncs podem concertar una visita si cal en un altre horari. Mm-hmm. Vull dir que us donem facilitats
molt
en aquest
bé, molt
sentit.
Bé. Us ho agraïm molt. Bé, a banda d'aquestes facilitats anant al museu, com us dèiem en començar, el museu vindrà a la ràdio mensualment. Mm-hmm. Avui hem encetat aquestes col·laboracions amb la Montse Piñeiro, que és la responsable del museu, i per fer-ho bé la propera vegada, no, per saludar-nos en esperanto, ja que és el tema que abordem en aquests espais, ens hauries d'ensenyar algunes paraules.
Sí.
Hem après interreto, internet en esperanto,
uh-huh.
Però d'entrada quan et trobes algú, que és el primer que deia? Quin és l'hola?
Sí, hem de ser educats, no?
Exacte.
Direm, per dir un hola senzill, doncs direm saluton, un saluton, amb aquesta paraula, doncs ja estarem dient hola, i si volem ser molt, molt educats, ja que som al matí, doncs diríem bonan matenon, que seria el
bonan
bon
matenon.
Matenon, que seria el bon dia habitual.
Uh-huh.
Per desitjar un bon dia per tota la jornada, en tot cas diríem bon antagon. Bon antagon seria ja per desitjar-nos un bon dia, allò, que tinguis un bon dia tota la jornada.
Però
no?
Parlem de bon... bonan.
Bonan,
matenon i bonan tagon.
Tagon, sí.
Val.
Ja veieu que aquest, per exemple, el bon matenon, doncs potser sense saber-ho intuiríem, que ens estan dient.
Jo crec que sí.
Ja veieu que no és gaire complicat.
Mm-hmm.
Si estiguéssim a la tarda, ja cap a mitja tarda, ens desitjaríem una bona vesperon, amb una B baixa fricativa, una mica sí. Vesperon, uh-huh. i si anéssim a dormir, doncs seria una bona, un bona nit, seria un bonan nocton. Ja veieu bé, que també bé, sona bé, i que és bé, molt bé. Senzill. Aquestes quatre nocions per ser molt, molt, molt educats.
Molt bé.
Si, a més, volem interessar-nos pel nostre interlocutor i saber com està, doncs li direm que el vi fartes.
Que el vi fartes. És a dir, que podem dir-li a algú, saluton, que el vi fartes.
Exacte, que seria hola, com estàs? No?
Molt bé, doncs, escolta, prenem nota, eh?
És senzill, eh? Comencem bàsic, senzill. Bàsic, no prometem que sortim parlant d'aquí esperant-te, però bueno, per es curiositat.
Veurà, eh? Es veurà, però d'entrada, unes allò primers... Escolta, com t'acomiades?
Bueno, jo com que tornaré, la sí? intenció és tornar, és sí? Gis la revido, que és fins aviat.
Una reveure, no?
Sí, exactament.
Gis
la revido.
La revido.
Sí.
Bé, doncs ho intentarem. Montse, com es diu gràcies?
Dankon.
Gis la revido. I tornem al mes d'octubre ja amb més novetats i més possibilitats de saber més coses sobre l'esperanto, que és el que ens porta la Montse Piñeiro en aquesta secció que encara haurem de batejar.
Sí,
eh?
Li hem de posar un nom.
Montse,
vinga, moltes Dankon. Gràcies, adéu.
About us getting together. Did you ever dream that we could make it forever? When you look up in the sky now, tell me what you see. Penedès Gamma Extra, de dilluns a divendres de 9 a 12 amb Carles Sanmartín.